Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer.
Comencem un mes més atansant-vos les propostes i continguts més divertits per gaudir com a turistes sense haver d'anar gaire lluny de casa.
Avui tindrem un programa dedicat bàsicament al turisme cultural i més concretament als espais museístics o centres d'interpretació que tenim a Balaguer. És així, Jaume?
Exacte, Gemma, perquè avui ens vindrà a veure la Carme Alòs, que és la directora del Museu de la Noguera. Ens vindrà a explicar un nou espai que s'inaugura el museu dedicat a la cultura jueva, i més concretament als jueus medievals de Balaguer.
Sí, sí, i d'aquesta manera es completarà l'exposició permanent del museu, que vol donar una visió global de les tres cultures que van formar la Catalunya medieval: els cristians, els àrabs i els jueus.
I també parlarem d'un altre museu, del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, conegut popularment com el Museu de l'Or. La seva directora ens vindrà a explicar les novetats i ens portarà entrades pel concurs.
Sí, sí, el Centre de l'Or participarà aquest mes de març a la Fira Petitàlia de Lleida i a l'abril a la Fira de Turisme B-Travel de Barcelona. I per això li hem demanat a la Mireia, la directora, que ens porti entrades d'aquests dos salons que sortejarem al concurs.
Parlar de turisme cultural també es parla de turisme gastronòmic, i a les Terres del Segre el turisme gastronòmic vol dir tastar els vins de l'ADO Costers del Segre. Ens ho vindrà a explicar la Judit Sogues, que és l'enòloga del celler de vins ecològics Rubió de Sols, situada a tocar del riu Segre, al poble abandonat de Rubió de Sols, al municipi de Foradada.
I atenció, Jaume, perquè aquest cap de setmana Rubió de Sols ha preparat unes activitats al celler per aprendre a fer d'enòlegs per un dia. Serà aquest dissabte, de les 10 a les 12, i serà la primera cosa que li preguntarem a la Judit.
I tenim més coses, per això saludem les companyes que se n'encarreguen d'elaborar l'espai de l'agenda, la Maribel Pedrol i la Laura Porta, que ens acompanyaran a traure el nas per la finestra. Comencem saludant a la Laura. Hola, Laura.
Hola, bones, Jaume.
Què ens pots avançar de l'agenda d'aquest proper mes?
Doncs sí, mira, farem una visita a la Vila d'Àgem, organitzada per la Fundació Arnau Mir de Tost.
I bon dia, Maribel.
Bon dia, Gemma.
Ens voldries destacar alguna de les propostes que ens explicareu a l'apartat Treu el nas per la finestra?
Doncs mira, també parlarem de la marxa dels castells de la Segarra.
I acabarem el magazín Fent Ruta d'aquest mes amb l'apartat del concurs, en el que, com ja us hem avançat, tindrem entrades per als salons firals Petitàlia de Lleida i B-Travel de Barcelona.
Us hem presentat la Maribel i la Laura, però ens hem de presentar la resta de l'equip, i començarem pels tècnics encarregats dels controls de so. Són el Mingo i l'Oriol, els que, com sempre, totes les facilitats que ens posen a l'equip del Fent Ruta.
I per acabar amb les presentacions, ens presentem els que us hem estat parlant donant-vos la benvinguda: la Gemma Balagueró, a la locució, i qui us parla, als guions i a la direcció del Fent Ruta, el Jaume Marbà.
El Fent Ruta s'emet el darrer dijous de mes, a les 9 del matí, amb redifusió a les 8 del vespre. Però ja sabeu que ens podeu recuperar al lloc web de l'emissora, en qualsevol moment, descarregant-vos l'àudio o escoltant-nos en streaming. Heu d'entrar al lloc web www.radiobalaguer.cat i clicar al banner del Fent Ruta.
I si a part d'escoltants també ens voleu veure retratats, trobareu fotografies de l'equip i de més sorpreses si ens seguiu als nostres perfils a les xarxes socials. Busqueu Fent Ruta.
Ui, quantes coses! Doncs si us sembla bé, no ens entretenim més i entrem en matèria. Benvinguts al Fent Ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, aquest mes amb una mica un especial parlant del turisme cultural, perquè és una de les potes del turisme, i concretament ara estem molt contents de saludar a la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Moltes gràcies, Carme, per haver acceptat la invitació. A la Carme feia molt temps que la teníem ganes de que vingués, i de fet ja ens hem compromès, ja ens hem entaulat de que de cara abans de l'estiu la tornarem a cridar perquè ens explicarà una mica les novetats turístiques a nivell de ciutat de cara a la temporada forta que serà l'estiu. Però aquest cap de setmana el Museu de la Noguera s'inaugura un nou espai, concretament de l'exposició permanent, que és un espai dedicat als jueus. Ho dic bé, això?
Ho dius perfecte. Els jueus de Balaguer, els jueus medievals.
Molt bé. Una mica el relat que fem és la Catalunya medieval era una societat amb tres cultures. El Museu de la Noguera està especialitzat a explicar com convivien o com no convivien aquestes tres cultures a la Catalunya medieval, i potser d'aquestes tres n'hi havia una que quedava una mica coixa.
Ens quedava coixa el discurs, s'esmentava, però molt de passada, i llavors el que hem volgut fer a partir d'una recerca que hem fet ara nova és ampliar tota aquesta informació, tot aquest discurs. És una petita, de fet és un petit espai que esperem que en els propers mesos puguem encara ampliar més. O sigui que el museu és una cosa molt viva, això és el que ens agrada viure i transmetre, de que són entitats vives i que tenen molt a dir de les pròpies identitats. I en aquest cas la ciutat de Balaguer té una identitat, té una fesomia, no?, i té uns trets molt característics que són fruit d'aquestes tres cultures, que no ens agrada dir que convivien, perquè la paraula conviure de vegades t'implica, no?, una entesa. I ben bé, depenent de les èpoques, d'entesa no n'hi havia. Ens agrada més parlar de coexistència de cultures, que convivien o no, depenent del moment i depenent de la situació. Per tant, una coexistència de tres religions que van estar totes coexistint a la ciutat de Balaguer, com a tot a l'Àndalus i a gran part de la península ibèrica.
Concretament, aquest canvi amb el discurs expositiu, amb què es veurà afectat? Hi haurà una nova sala o com va això? Com ho hem incorporat?
Bé, hi havia la darrera sala, que era una sala dedicada a la ciutat en època feudal. De moment hi hem incorporat tot un petit espai dedicat només a parlar de la comunitat jueva. Hem de pensar que el 1412 sabem que Balaguer, ho sabem per les fonts fiscals, és a dir, pels impostos que pagaven, sabem que a Balaguer hi ha com a mínim 60 famílies jueves. 60 famílies és molta gent per l'època, pensem que només que fos a 2-3 membres per família, això ja és molta gent, en una ciutat que hem de calcular que seria, doncs, a lo millor de 3.000-3.500 habitants. Per tant, la comunitat jueva és forta, és important, tenen una estructura pròpia, que s'anomena l'aljama vol dir comunitat, tenen les seves pròpies lleis, les seves institucions, com que fan una dieta diferent, tenen les seves carnisseries, tenen els seus hospitals, els seus forns de pa, i tot això, d'alguna manera, ha perviscut en el paisatge balaguerí. Això també és el que voldrà explicar aquest petit espai.
D'en quina manera ha perviscut el paisatge balaguerí? Que ja ho has mitjat abans i m'ha agradat. Com és present aquest substrat, aquesta petjada jueva, avui en dia, sí, al centre històric de Balaguer?
Bé, d'entrada, per la configuració de la pròpia ciutat, amb la creació del barri de la Joieria, això és conegut de fa molt temps, al sud del Mercadal, el que avui en dia són els carrers Barri Nou, Teixidors, Miracle i Sant Josep, això és l'antiga Joieria, que la tenim lleugerament desfasomiada, potser per tot l'enderroc que es va fer de Teixidors, no?, que era d'un dels carrers més clars. Per aquesta banda, no?, de la pròpia fesomia, la pròpia topografia urbana, i per una altra, per un petit detall que la investigació que hem dut a terme ara ha posat al descobert, que no és més que una hipòtesi, poder no en tenim grans proves, perquè també sempre s'havia dit, i crec que la nostra recerca ho demostra, que és l'existència de la sinagoga transformada en església de Santa Maria del Miracle, i que, a més, va perdurar més enllà de l'expulsió dels jueus del 1492.
va perdurar com a sinagoga?
No, va perdurar com a església perquè segurament a partir de 1469 es converteix en església i es dedica a Santa Maria del Miracle, però segurament hi va tindre molt pes a partir de llavors la comunitat conversa de Balaguer, que és el que aportem amb aquesta nova recerca, de la que no en sabíem pràcticament res, i que hem tret a la llum a partir d'un llistat que es publica l'any 1912 amb un llibre que es diu Apuntes per a la història de Balaguer, de Manuel Jiménez Catalán, que és un llibre que avui en dia pràcticament ja no el trobes enlloc, sinó és amb antiquaris. I ell publica un llistat de 66 noms de balaguerins i balaguerines que són jutjats a Balaguer a finals del segle XV per la Inquisició, en tres autes de fe. I, bueno, hi ha abjuracions, és a dir, admeten ser jueus que practiquen d'amagat, per tant, falsos conversos o criptojueus. I tota aquesta gent veiem com després del 1492 i 1493 continuen vivint a la ciutat, continuen vivint el que era l'antic barri jueu, i pensem que segurament formen part de la primera confraria de la Mare de Déu del Miracle, que seria aquesta confraria de conversos. A més, són gent amb un poder adquisitiu alt, són tots comerciants, artesans, corredors, batedors de moneda, per tant, tenen diners. Sabem que la primera confraria del Miracle és molt rica a nivell de joies, d'atuells per la Mare de Déu, i que només hi podien formar part la gent que vivien a Miracle, a Teixidors, al carrer de Sant Josep, al carrer del Barri Nou. Per tant, tot això ens fa pensar que la comunitat conversa, els antics jueus, tenen molt pes com a comunitat encara a la Balaguer del segle XVI i XVII.
Per tant, pels més profans amb la matèria, podríem concloure que a partir d'un cert moment aquesta gent que havien estat jueus són obligats a deixar de ser jueus.
Exacte.
Ells formalment faran veure que ja no són jueus, però continuaran no només sent, entre cometes, jueus en la intimitat, per tant, criptojueus, sinó al mateix temps comportant-se com una comunitat cohesionada i diferenciada de la resta de ciutadans.
Exacte, és això. Seran criptojueus, almenys fins a l'aparició de la Inquisició a Balaguer, que és una cosa molt desconeguda. Ja et dic que són els anys 1490, 1492 i 1493. I després d'aquesta data, intuïm que es perpetuen com a conversos, comunitat conversa i confraria de la Mare Déu del Miracle. Fixeu-vos també el detall, la pròpia llegenda de la Mare Déu del Miracle, que quan l'estudies fredament i des de fora, no?, els que l'han sentit tota la vida, veus com t'està dient que una dona, que la llegenda ens diu que és una mora, però pensem que és la mora com a paradigma de l'infidel, és a dir, moro, jueus, no?
El vol moro, dir que no és cristià.
Que no és cristiana, troba la Mare de Déu, la posa a netejar, la Mare de Déu raja sang, la sang com la sang purificadora, la sang que neteja, la porta, bueno, arriba una cristiana, la mora l'entrega a la cristiana i la mora es converteix al cristianisme. Què ens està dient la llegenda? Que hi ha una comunitat que a través de la sang purificadora de Crist es va convertir i que el seu emblema és la Mare de Déu del Miracle. I, per tant, no, quan tot comença a lligar, quan tot comença a quadrar, la documentació, la llegenda, les dates, no? Veus que realment estem davant d'una comunitat consolidada i que es va anar diluint naturalment amb el pas dels segles, però fins al segle XVII devien estar actius.
Molt cohesionats.
Molt cohesionats, per tant, però no com a jueus ja, sinó ja com a cristians, però dir, formant un lobby.
Formalment ja fa temps que no són jueus, però exacte, són conscients de que són un grup, entre cometes, tancat i que relacionen molt entre ells i són com un lobby de poder i, o sigui, que una mica continuarien aquestes dinàmiques de grup diferenciat de la resta de la societat.
Pensem que sí, però, bueno, la recerca posa això damunt de taula. Esperem que futures investigacions puguin acabar de donar més llum a tot això. Hi ha, per exemple, un llibre, que és el llibre de la primera confraria del Miracle, que està desaparegut, que el consulten encara al segle XVII, sabem per manuscrits que hi ha, però que ha desaparegut. Clar, aquest llibre seria fonamental per veure qui són aquests primers confrares i si realment són els conversos. Esperem que algun dia, no, en algun lloc aparegués aquest primer llibre, seria fantàstic. I si no, animals, joves investigadors que tenim a Balaguer, que n'hi ha molts, que comencin a fer recerca sobre Balaguer, que val la pena.
Molt bé. Avui al Fent Ruta de Ràdio Balaguer hem convidat a la Carme Alòs. La Carme Alòs és la directora del Museu de la Noguera i l'hem convidat perquè aquest diumenge 1 de març, hi haurà dos actes importants. El primer serà la presentació d'aquest nou espai. O ho dic al revés, primer hi haurà una xerrada?
Primer hi haurà la xerrada.
Allora, explica'ns com funcionarà el programa d'aquest diumenge.
Bueno, primer hi haurà la xerrada, que justament es explicarà doncs, més extensament això que estàvem comentant ara.
Saps l'hora?
A 12:45. I llavors a 12:45 procedirem a inaugurar aquest nou espai en el que es veuran peces procedents de l'antiga joieria de Balaguer. Quan es va enderrocar l'antiga església de Sant Josep per construir l'actual arxiu, va aparèixer restes de cases i carrers de l'antiga joieria. Hi ha una sèrie de materials que es van excavar d'allí, dels segles XIV i XV, i aquests són els que s'exposaran en aquest nou espai. I, a més, hem produït un petit curtmetratge que dura 8 minuts i que es diu L'Adeu, amb dues actrius balaguerines, i que són l'Anna Núñez i la Berta Nieves, i amb el Jaume Jovells, el gran Jaume Jovells, que ens expliquen d'una manera teatralitzada el que passa amb una família de criptojueus quan arriba la Inquisició a Balaguer. Per tant, hi ha aquest petit vídeo que es presentarà també el diumenge.
I aquest vídeo, a part de presentar el diumenge, formarà part del relat expositiu del museu.
Sí, hi ha una pantalla on el visitant podrà veure, visionar aquest petit curtmetratge.
Carme, el món dels jueus sembla que s'hagi posat de moda. De fet, a Tàrrega, el món dels jueus vinculat a la museística a Tàrrega, em sembla que té una exposició permanent des de fa molt temps. Uh-huh. Pot això ser un reclam per atraure més gent turísticament a Balaguer?
A veure, a Tàrrega tenen l'exposició de 1348, Tragèdia al Call, però allò va ser fantàstic. Van trobar la fossa de les matances dels jueus a Tàrrega. Només com a parèntesi, recordem que a Balaguer no tenim documentades matances. Que no les tinguem documentades no vol dir que no hi fossin, simplement no ho sabem. Però sí que és veritat que com que els jueus de Balaguer pertanyien tal qual al comte d'Urgell i des de 1314 els comtes d'Urgell vivien a Balaguer, estaven molt protegits. Per tant, té lògica que aquí no passés res. Tot i així, la comunitat de Balaguer és tan important com ho podia ser la de Tàrrega o podia ser la de Cervera, que són molt més conegudes. El hàndicap que tenim a Balaguer és que tenim molt poca documentació conservada. Sembla que amb l'entrada dels francesos al 1810 a Balaguer es va fer una gran crema d'arxius. I segurament, per exemple, tota la documentació notarial ens ha desaparegut i, per tant, tenim molt poca informació, però la comunitat era molt important. Sobre si això pot influir en el turisme, home, hi ha un turisme que segueix tots aquests punts. I recordem, per exemple, que ja ara la Diputació té posat la ruta aquesta del Perseguits i Salvats, que passa, són el pas dels jueus pel Pirineu, i realment van passant també jueus i tal, i pensem que sí, que potser podem atreure un cert nou tipus de públic a la ciutat. Ens agradaria que així fos.
Al Parc Nacional, de fet, un dels de la gent que més hi van, ens comenten que són gent que venen d'Israel. També és veritat que Israel és un territori que no té muntanyes, i per tant és un turisme que d'entrada no busca els orígens ni busca resseguir la petjada de la cultura jueva en aquestes terres, però sí que li agrada a nivell paisatgístic. És curiós perquè de vegades ens pensem que els jueus vindran a recórrer traces del passat de la cultura jueva i potser venen per una altra cosa.
Jo crec que és una més a més. Que ells trobin, no?, trets identitaris, és una a més que es pot oferir. I hem de recordar que Balaguer està creixent ara a nivell turístic, jo crec que amb això tots estarem d'acord. I cada vegada més també hi ha un turisme internacional. Ens estan arribant molts estrangers de parts insospitadíssimes del món. Ens arriben fins i tot gent d'Austràlia o d'Estats Units. I per tant...
Gent de no fer.
I per tant... perquè no pot començar a arribar gent d'Israel, que a més sabem que estan de pas, perquè molts de vegades han arribat a l'aeroport d'Alguaire i per tant passen per Balaguer per pujar cap al Parc Nacional. I bueno, ara haurem de començar a mirar com fer la difusió, com travar tot això per si es vol parar, es volen aturar a Balaguer.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Carme.
Gràcies a vosaltres.
Ja saps que tens els micròfons i el magazín turístic de Ràdio Balaguer del Fenruta a la vostra disposició. I, per tant, si et sembla, de cara al juny, quan sí que es presenti la nova temporada turística de l'estiu, les activitats que es faran, doncs estarem moltíssim contentíssims de que ens tornis a venir a explicar.
I jo encantada de venir, gràcies.
Que sigui un èxit aquest diumenge. Recordem, aquest diumenge 1 de març, el primer acte serà pròpiament aquesta xerrada, conferència, Conversos i criptojueus a la Balaguer medieval, a 12:45, i a partir de 12:45 la inauguració del nou espai expositiu.
Esteu tots convidadíssims i estarem encantats de rebre-us.
Gràcies.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I continuem al Fent ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Saludem a la Mireia Subirada. Bon dia, Mireia.
Bon dia.
La Mireia és la responsable del... jo en dic el Museu de l'Or, però no n'hem de dir Museu de l'Or. És el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre. Ho dic
exacte.
Bé, això? Centre d'Interpretació...
De l'Or del Segre.
Què és el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre?
Bueno, és un equipament que, primer de tot, hem de dir que és únic a Catalunya. No? Ens dediquem una mica, no?, a la història i a la difusió del que era l'explotació d'aquest mineral tan preuat que és l'or al riu Segre, sobretot.
I des de quan... perquè el Centre de l'Or està obert des de fa...
Doncs el maig farà 7 anys.
7 anys. I la gent, què hi poden anar a fer al Centre de l'Or?
La gent el que ve sobretot a fer és a buscar or. És la idea que tenen. Venen a buscar or. No es fan cap idea de res més.
La febre de l'or encara continua.
Continua. I ara encara més. Que el preu de l'or està a uns 50 euros el gram, doncs imagina't, no? I venen a buscar or, el que passa que no saben ni com, ni per què, ni quan, ni com ho faran, no? I allí els hi ensenyem primer, els expliquem una mica el que és la història de l'explotació d'aquest metall, no? Fem una mica el que és un recorregut per la història i després fem la part més lúdica, la que els agrada més, la més experiencial, que és el taller de recerca d'or.
Que a més em sembla que normalment durant l'any ho feu als mateixos equipaments, però a l'estiu feu a baix al riu?
Exacte, sobretot els mesos de juliol i agost fem una activitat que es diu a l'estiu l'or el busquem al riu i tot i que fem tallers a dalt, a l'espai que tenim habilitat dins del centre, traslladem també els tallers a baix al riu, no els fem in situ, no? Que encara l'aventura encara és molt millor.
Molt bé, per tant, els mesos de juliol i agost, a l'estiu, el juliol, es busca al riu, però durant la resta de l'any es busca a l'antic molí de l'Esquerrà, per entendre'ns. Això, per tant, és el camí de l'Horta d'Amunt, perquè ens situem. Quins horaris feu?
Nosaltres obrim tot el matí, de dimarts a diumenge, i a més a l'estiu també obrim el dissabte a la tarda. Qualsevol petició d'un grup, d'una escola, d'una trobada familiar que vulgui fer l'activitat fora de l'horari, nosaltres no tenim cap problema, vull dir, estem oberts a qualsevol petició, i fem visites a l'hora en punt, és a dir, fem visites a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia.
I la visita dura al voltant d'una hora?
Al voltant d'una hora, tot i que la gent sempre els diem que al taller s'hi poden quedar l'estona que vulguin, perquè el taller hi tenim molt espai, llavors si es volen quedar remenant la sorra que hi ha al fons del safareig tot el matí, s'hi poden estar sense cap problema.
Per tant, des de dimarts fins als diumenges, excepte dilluns tots els dies, a les 11 hi ha una primera sessió, a les 12 una segona sessió i a la 1 una tercera sessió.
Exacte.
I aquestes sessions hi ha una primera part que és divulgativa de la història de la recerca de l'or i més concentrada, suposo, que a Balaguer i a la Vall del Segre. I després hi ha una segona part de la visita que ja és més experiencial, que és la recerca pròpiament in situ als safarejos.
I ho fem amb l'ABAC. L'abac o la batea, que és una espècie de plat que els que coneguin les pel·lícules del Far West o un programa que ara ens ha donat molta fama que el fan al canal Discovery, que es diu La fiebre de l'oro, doncs l'hauran vist, no? I ho fem amb aquesta eina, amb aquest estri.
Que es diu abac?
Abac o batea.
O batea. Molt bé. En quin perfil us ve? Perquè a mi em sembla que bàsicament són famílies, però potser no, potser m'he equivocat.
Venen moltes famílies, és veritat. La gent a vegades veu una mica amb la idea de que és una activitat molt adreçada a la canalla, i no és així, perquè si mirem dades del 2019, el que hem tingut sobretot són grups sèniors, és a dir, són grups de gent que venen a dinar a Balaguer o a les Rodalies i que busquen una activitat per fer durant el matí, no? I és una activitat que sembla primer que diuen a veure què serà, i realment els agrada moltíssim perquè descobreixen una cosa nova i és el tema de l'explotació de l'or aquí al riu, per exemple, de la zona de Lleida, i fan una activitat que no cansa, és divertida, i que surten amb la idea de que han descobert una cosa nova i única aquí a Catalunya.
Per tant, deduïixo que a part de la gent que entren per iniciativa pròpia, sobretot el que treballeu són grups organitzats, ja sigui a través d'escoles com a través d'agències i majoristes, com va això?
Exacte. Nosaltres amb les escoles, primer, tant a principis de setembre com a final de curs enviem el projecte educatiu que tenim per aquell any, ho enviem a través del mailing, i després també hi ha el pla de dinàmica educativa municipal i el comarcal, en què totes les escoles tant de Balaguer com de la comarca tenen l'entrada i l'activitat gratuïta. Fem tot aquest mailing a totes les escoles de Catalunya i també de la franja. I a part treballem amb agències. Agències i turoperadors, no?, que porten gent aquí a la zona, venen sobretot a dinar i busquen activitats que fer durant el dia, no? I una de les activitats que han trobat i que a les agències agrada és aquesta de la recerca de l'or.
Molt bé, avui estem al Fent Ruta parlant amb la Mireia Subirada. La Mireia és la responsable del Centre de l'Art del Segre, amb aquest programa que ens està sortint molt especialitzat en el turisme cultural. I a la Mireia l'hem cridat també perquè volíem que ens portés entrades, perquè em sembla que aquest mes de març aneu amb dos fires com a Centre de l'Art. Participareu ara a mitjans març amb una fira de Lleida i després a finals de març amb una fira de Barcelona. Ho diem bé, això?
Exacte. De fet, són dos caps de setmana consecutius. Primer anem el cap de setmana del 21 i 22 de març a la Fira Petitàlia de Lleida, i després ja enllacem amb el Saló de Turisme Bitravel de Barcelona el cap de setmana següent, no? Del divendres al diumenge. Són dos fires, sobretot el Bitravel molt relacionat amb el turisme, i el Petitàlia també, i el que fem, doncs, és no només situar el Centre de l'Or, que podríem dir que és l'activitat atractiva, sinó també situar moltes vegades Balaguer al mapa, no? Sobretot a Barcelona.
Què ens has portat, Mireia, de regal?
Us he portat entrades.
Molt bé.
Entrades pel Petitàlia i entrades pel Bitravel de Barcelona.
Doncs atenció, oients, després de les entrevistes, després de treure el nas per la finestra, vindrà l'apartat del concurs, ens el portarà la Gemma, i el concurs, doncs, si heu estat atents amb aquesta entrevista, doncs podreu resoldre les preguntes per emportar-vos entrades o bé pel Petitàlia o bé pel Bitravel. I aneu sols als estants amb aquestes dues fires?
Al Petitàlia sí, tenim un estant propi, i a Barcelona compartim estant aquest any amb la XATIC, que la XATIC és la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, a la qual Balaguer hi està adherida com a municipi, no? I com a equipament que hi té i té el Centre d'Interpretació de l'Or. Aquest és el tercer any que anem a la Bitravel. Els altres dos anys havíem anat amb un estant propi, d'uns 6 metres quadrats, petitet, amb les banyeres, per poder fer els tallers, i aquest any doncs, hem volgut adherir-nos també a l'estant de la XATIC, perquè clar, porten un estant d'uns 22 metres quadrats, doncs és un estant molt gran, que té molta més visibilitat, i nosaltres doncs, formarem part d'aquest estant amb un espai propi dins de la XATIC.
El turisme industrial organitzat a la XATIC, a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, que cada vegada agafa més solera, agafa més potència. Moltíssimes gràcies, Mireia. Hem pensat des del Fent Ruta que, clar, no pot ser que el Centre de l'Art de Balaguer se'n vagi pels salons de tot arreu i tota la gent de Catalunya comencin a conèixer el saló i hi hagi gent encara d'aquí, de Balaguer i de l'entorn, que no hi hagin estat. Per tant, dit Mireia, vine'ns-ho a explicar. Ja saps que tens els micròfons d'aquest espai, no dic de Ràdio Balaguer, perquè em sembla que tu també col·labores i, per tant, la teva veu és familiar als oients d'aquesta casa, però insistim que tens els micròfons d'aquest magazín turístic oberts pel que necessitis.
Jo volia aprofitar, Jaume, que també tenim a prop Setmana Santa, encara ens queda una mica, però la tenim a prop, que durant tota la Setmana Santa estem oberts tota la setmana, de dilluns a diumenge, obrirem matí i tarda i farem activitats de tallers i visites de recerca d'or, tant al matí com a la tarda.
Tant al matí com a la tarda, voldrà dir que hi haurà al matí 11, 12, 1 i a la tarda
5, 6 i 7.
Déu-n'hi-do, eh? Això serà tota la Setmana Santa?
Tota la Setmana Santa, des del dilluns dia 6, crec, fins al diumenge. Vull dir, la gent que estigui atent a la ràdio, a les xarxes socials i podran saber doncs, més informació d'aquestes visites.
Això serà a l'abril, però ja ens ho ha avançat la Mireia Subirada, cap responsable del, que jo en dic el Museu de l'Art, però que no hem de dir el Centre d'Interpretació de l'Art del Segre. Moltíssimes gràcies, Mireia.
A tu, Jaume, gràcies.
Fent Ruta.
Molt bé, i continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Al Fenruta sempre hem reivindicat la gastronomia com un dels punters del turisme, com un dels atractius. Allò que se'n diu de quan vas a un territori, després has de poder tastar aquest paisatge que estàs veient. I això passa a la nostra terra, a la nostra comarca, entre molts altres elements, amb els vins. Tenim un riu, el riu Segre, que cohesiona la comarca de la Noguera, i aquest riu Segre també és el que dona nom a una de les DOs més extenses i més potents de Catalunya, que és la DO Costes del Segre. Avui, per això, hem convidat a una de les enòlogues d'aquí de la comarca. Ella és la Judit Sogues, i és l'enòloga, la fundadora, la responsable del celler Rubió de Sols. Bon dia, Judit.
Bon dia, Jaume.
Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Balaguer, al magazín turístic, al Fent Ruta. Primera pregunta. Tu no ets de Balaguer, però vius a Balaguer, això és veritat?
Correcte, sí senyor.
D'on ets tu, Judit?
Bé, jo soc de Valls, Tarragona.
Al Camp de Tarragona.
Camp de Tarragona.
Al Camp.
Correcte. Bé, doncs com podeu veure, doncs també és un poble molt històric, és molt emblemàtic, ara com...
La terra dels calçots.
Guardar les distàncies, doncs sempre Valls és també, que considero que també és un poble-ciutat molt interessant. I bé, i Balaguer, doncs bueno, ja posats a dir, em vaig enamorar només arribar-hi.
Quan fa que vius a Balaguer?
Bé, doncs ara farà des de l'any 2005, que vaig aterrissar per Balaguer.
Per tant, fa uns 15 anys que vius a Balaguer.
Correcte.
I això suposo que aquests 15 anys han anat en paral·lel a la fundació del teu propi celler.
Correcte.
Que és el celler Rubió de Sols.
Rubió de Sols, sí.
Com van anar els inicis de Rubió de Sols? Quan fa que existís aquest celler?
Sí, doncs ara justament farà 10 anys, per fer números rodons. Farà de l'any 2009, vam començar doncs, vam trobar unes terres impressionants, que és a prop de Castell de Rubió de Sols, justament.
Arran del riu Segre, més,
al costat, a 500 metres, per ser exactes. Vull dir que estem a tocar.
I va ser un celler de nova creació, o sigui, es va plantar les vinyes noves.
Sí, correcte. De fet, sí, quan vaig arribar, havia tota una terra, havia un lloc preciós, un paisatge. És un lloc, a més, ideal per plantar vinya, ho vaig considerar així, a més, ho vaig estudiar. Mínimament. I la qüestió és que, és un territori únic, crec jo, tant a nivell històric com a nivell inclús agronòmic, no? I bé, vam apostar en aquest cas, en conjunt amb en Xavier, que és el meu home, que és ell sí que és de Balaguer.
Molt bé.
Llavors l'arrel ja la tinc per aquí. I bé, i la qüestió, ens vam animar els dos a fer aquest projecte junts perquè doncs, vam considerar que era un lloc ideal. Jo, com a enòloga, en aquest cas, em podia fer un projecte únic, en aquest cas. Vaig considerar que era una zona perfecta per plantar vinya. A més, el lloc es diu Vinyes d'Alt, a més, aquesta...
O sigui, el nom de la partida ja...
Es diu Vinyes d'Alt.
Vinyes d'Alt. Recordem que això és el despoblat de Rubió de Sols, que és un dels tres nuclis que formaven la població de Rubió.
Correcte.
Això és el municipi de Foradada. Amb el català local d'aquí, la paraula sols vol dir la paraula baixa.
Correcte,
per tant,
amb
un poble que fa costa, els carrers de dalt és al cap del poble i els carrers de baix és als sols del poble.
Exacte.
I, per tant, Rubió de Sols és sinònim de Rubió de Baix. Per tant, és un nucli que, de fet, té aquesta doble toponímia.
Sí.
Amb la versió del català antic seria Rubió de Sols i amb català més modern Rubió.
A més, clar, és que el fet d'estar en un lloc, en un territori, tal com parlem de territori, doncs val a dir que estem promocionant justament el territori, perquè el nostre nom ja és al lloc on som. Rubió, que vol dir en l'argot antic de la paraula rubentis, de color roca vermella, d'acord?
Això
ja és una mica filaprim.
I ha anat a buscar el Coromines per buscar quins
orígens. Hem de filaprim i sols, em vaig molestar, entre cometes, si cap molèstia, o sigui, buscar una miqueta el significat, no? I sols vol dir a baix.
Exacte.
És molt curiós aquest nom, justament perquè pot dir moltes coses sols, no? Sols de sol, de l'astre solar,
sí.
Sols de terres, també podria dir terres, i en aquest cas, els sols de baix, que és un argot antic. No?
Molt bé. A veure, Judit, aquí en aquest celler, quants vins fas? Perquè em sembla que tu només fas un vi monovarietal de xarel.
Sí, vaig començar
això,
per xarelo, aquí.
Xarelo?
Xarelo, el que xarelo. Passa que jo a vegades, doncs, a nivell d'imatge i màrqueting, doncs podem dir xarelo, bàsicament, és la varietat de raïm per excel·lència.
Per tant, tu en principi vas plantar només una varietat, que és xarelo,
sí.
I arran d'això has començat amb el teu primer vi, que és un vi monovarietal,
sí.
Amb un copatge de només xarelo.
Just. El, sí, sí, vaig apostar pel Xarel·lo, que justament, bueno, podria ressaltar una miqueta, que ja ho sap qui em coneix, i qui coneix també el nostre projecte. És un projecte únic aquí a Lleida, justament, perquè el Xarel·lo, doncs, és una varietat catalana, és una varietat que sí que s'havia plantat a les nostres terres, a Lleida, però després de la filoxera ja es va deixar de treballar, no es va apostar pel Xarel·lo, i jo, en aquest cas, doncs, venint una mica de fora i pels meus propis coneixements, vaig decidir plantar tot Xarel·lo, pràcticament, perquè considero que és una varietat molt bona a nivell qualitatiu, a nivell de poder fer molta varietat també de tipus de vins diferents, i a més per ressaltar doncs, que també és una varietat catalana i nostra, no? Pròpia.
Molt bé. Avui en dia, a part d'aquest vi blanc, que és el Xarel·lo, em sembla,
justament,
en teniu algun altre?
Sí, ara en qüestió de... Bueno, des de l'any passat vam començar una nova línia amb una gamma superior del propi Xarel·lo, que és el... Bueno, comencem pel nom, que és el Sols Xarel·lo, que és el que estem treballant. És el nostre emblema, el Sols Xarel·lo, insisteixo, perquè és de la paraula Sols Xarel·lo. I després tenim el Rubiols. El Rubiols és la nova, el nou vi que estem promocionant des de l'any passat, com et dic. Ho vam presentar aquí a Lleida. És un vi, diguéssim, a un nivell superior en tots els sentits. És una classificació expressa dels propis xarel·los, perquè jo en tinc 5 tipus de xarel·los diferents. I, a més, el que vull fer aquí és, bé, doncs encara donar més caràcter, més expressió, i sobretot amb el territori. Perquè la paraula rubiols, en aquest cas, també podem ajuntar rubió de sols i realment és el diminutiu de rubió de sols, que seria un rubiols. Llavors, sembla que doncs és un nom que crec que és bastant emblemàtic pel territori, això és el que ja ressalta. I, a més, és un vi de reserva. És un vi molt més elaborat encara. Això ja és pels els més capriciosos, diguéssim, les persones, homes o dones, que vulguin tastar un vi, que el vulguin degustar, que el vulguin saborejar, disfrutar, i tinguin amb una copa de vi doncs, molts elements que, bé, que puguin gaudir, no?, en aquest cas.
Judit, una de les dels motius pels que t'hem convidat a vindre és perquè ens ha arribat una notícia, una activitat que hi fiqui enòlegs per un dia.
Correcte, sí.
Dissabte 29 de febrer, que és aquest dissabte,
sí,
de les 10 a les 12, i no sabem res més. Què és això d'enòlegs per un dia?
Sí, de fet, això és una mica expressament fet, cridaner, és ser enòleg per un dia. I val a dir que sí, que promet en aquest aspecte. Faré una activitat, diguéssim, molt, molt específica per la gent doncs, o les persones que tinguin ganes, interès per aprendre quelcom més amb el món del vi, a més de fer la pròpia visita, això és ineludible, és a dir, farem la visita a les vinyes i al celler, això segur, però a més farem una experiència única en aquest cas, no? Per què? Perquè el que farem és fer una experiència on tothom, a les persones que vinguin a participar en aquesta experiència, podran fer una activitat específica que fem els enòlegs. I no sé si dir alguna pista més, però valdria la pena que sapigueu que sí, que gaudireu d'una experiència, per exemple, doncs molt, molt concreta, que és com fer un cupatge, d'acord? Un cupatge de vins.
Un cupatge, per entendre'ns, és quan barregem dues varietats diferents?
Sí, podem barrejar, és a dir, barrejar. No sé si queda massa bé, però sí, és la paraula barrejar. Doncs fer un cupatge seria buscar, per exemple, us faré un exercici on buscarem de diferents vins, i aquí ja em quedo més o menys, però seríem diferents tipus de vins, cadascú, cada participant de l'activitat, de l'experiència, tindrà que elaborar el seu propi vi. És a dir, podrà fer amb unes eines que els hi deixaré típiques d'un laboratori enològic, podrà fer el seu propi cupatge, podrà fer el seu propi vi expressament, amb tota una explicació darrere, això sí.
Una activitat innovadora per aquest dissabte. I abans, Judit, tenim avui a la Judit Sogues, del Celler Rubió de Sols. Judit, si algú es vol apuntar, quin perfil és? Perquè suposo que això és públic adult, ara ens ho explicaràs.
Sí.
I on ho ha de fer? I l'activitat, més o menys, quina durada tindrà?
D'acord. En principi està calculat aproximadament mínim unes dues horetes, que és el mínim, d'acord? Perquè sabem que el temps és or per tothom. Més coses. Per apuntar-se, molt fàcil. Hem donat informació arreu, estem donant publicacions vàries, inclús a nivell oficial, als ajuntaments, als organismes aquí propers, al Consell Comarcal. Bé, llavors és fàcil. Vosaltres doncs, només teniu que trucar o enviar un mail a les adreces que hi ha, que
ens en pots dir alguna?
En aquest cas, bueno, perdó, sí, això ho estic també, ho estem treballant conjuntament amb en Gabriel Gurt, que és una persona també molt, que actualment està treballant molt a la nostra zona, vol organitzar moltes coses, i ho estem fent en conjunt a nivell organitzatiu, i val, a nivell de contacte el mateix Judit Sogas, que em podeu trobar arreu, buscant al Google mateix en trobareu el meu telèfon, i també a Organitzem per tu, que és l'organitzador, en aquest cas, directe, on podreu apuntar-vos a l'activitat.
Judit, dona'ns un telèfon de contacte, sisplau.
Sí, en aquest cas podeu fer el meu directament, que sí. És públic, sí. I seria el 690-87-23-56.
Recordem, l'activitat és aquest proper dissabte, durada a partir de 2 hores... Cal inscripció prèvia, entenc?
Correcte, sí, això és així, s'ha d'inscriure perquè necessitem material i un espai. Llavors, sí, màxim, és una activitat molt, molt específica i molt concreta i necessitem, doncs, bueno, no volem que sigui una activitat de masses, és una activitat que tothom que vingui s'ha de sentir específicament molt ben atès, per tant, estem parlant d'unes 15 persones, seria el nostre aforament.
Molt bé. La Judit, a part de fer aquesta activitat aquest dissabte, organitza d'altres iniciatives vinculades al turisme. Mm-hmm. Ara estic pensant, per exemple, un sopar que feu als estius.
Correcte, sí.
Que combine el celler amb el sopar en un restaurant molt important de foradada i després em sembla que hi ha una activitat de guiatge astroturístic a posteriori. Mm-hmm. Ens pots explicar això? Això suposo que serà de cara als estius?
Sí. Ja portem pràcticament aquest any, serà la cinquena edició, o cinc anys, o cinc estius que estem fent, el que diem ja directament el Vinya i Estrelles.
Perquè
d'acord?
Es menja a la mateixa vinya.
Sí, el que fem és ajuntar una activitat completa, que seria fer una visita, però aquesta vegada també molt, molt concreta, que és fer-la a la tarda vespre, amb una posta de sol a les vinyes, després tot passejant, després fem, doncs sí, el celler, fem la visita típica al celler, fem el tast del vi, que seria el corresponent. Acabat, fem una segona part, que seria un sopar maridatge amb productes tots de proximitat. Però quan dic proximitat vol dir molta proximitat. Tots són del Montsec, tots són de la zona on som, d'acord? I en aquest cas, doncs, promociono tot el territori. I en tercera part, que això és la part, diguéssim, ja més atractiva i neuràlgica de l'activitat, seria veure el cel guiat, en aquest cas també en col·laboració amb en Ramon Ignasi Canyelles, com ja deus conèixer, que és un senyor, un home doncs, que és com un set ciències.
Diguem. És un guia astroturístic.
Un guia astroturístic, justament, té inclús la certificació Starlight, que això es queda molt bé, però és real. I bé, i fem una guia doncs, de nit a les vinyes, in situ, fem la guia de tot el cel i, a més, tot passejant al voltant de les vinyes, que això és l'atracció una miqueta com a caràcter diferenciador.
Molt bé. Avui aquí al Fenruta tenim a la Judit Sugués i la Judit, conjuntament amb el Ramon Ignasi
Canyelles
i amb mi mateix, formem part d'una associació que es diu Montsec Turístic i, per tant, avui tocava, potser abans d'acabar l'entrevista, preguntar com veus el turisme aquí a la comarca,
sí,
que és el que
sí.
Ens fa falta, tu com a enòloga, com a empresària,
sí, sí, sí,
com a
sí.
Professional del vi.
Sí,
com
sí.
Creus que el vi podria afegir-se per donar més valor afegit aquí a la comarca?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el nostre cas, com la majoria doncs, que estem fent vins, bueno, de fet, això ja està a l'ordre del dia. És a dir, ja l'enoturisme es diu així, que ja es comença a canviar, es diu turisme del vi, per no fer-lo tan sofisticat i que tothom ho entengui, és turisme del vi. Això ja està a l'ordre del dia, és a dir, que ja n'hi ha moltes, moltes activitats que s'estan produint. Això vull dir que això afecta a tothom, afecta des de tots els productors que tenim alrededor. Nosaltres, en aquest cas, vam començar a col·laborar des del primer dia amb els productors més propers, com us deia, amb el tema de sopars gastronòmics i astronòmics. Després, doncs, també estem participant activament en diferents agrupacions, diguéssim, de productors, podria anomenar, per exemple, una d'elles que seria bastant, diguéssim, diferent a lo que estem acostumats, es diu Refet Viu. Refet Viu és ve del monestir de Refet.
Entre Artesa de Segre.
Això és una curiositat perquè, bueno, aquestes monges que ja coneixeu, jerònimes, que són molt actives, hiperactives, diríem, al territori, van tenir la iniciativa d'agrupar-nos uns quants productors, en aquest cas 12, com els 12 apòstols, van crear aquesta associació que es diu Refet Viu. Això seria un exemple molt bo perquè veieu que realment estem units, d'acord? Després, perdó, també estem participant activament al mercat de tot aquí, d'Artesa, que també és una iniciativa molt nova, en aquest cas, sí que es pretén agrupar també tota la zona de proximitat. No?
Per tant, els productors locals participen al mercat dels diumenges Artesa de Segre.
D'acord. I perdó, llavors el que voldria ressaltar és que és molt, molt important, com ja estan fent en altres zones molt properes a nosaltres, que no vull nomenar en aquest cas, però que es podia dir com a exemple, de que s'ha fet i s'està fent molta xarxa, que aquest és el present, ja és el present i és el futur, d'agrupar-nos entre tots, des de les cases rurals, des dels productors... Perdó. Encara espera matinera, avui matí que fa una fresca... Doncs bé, la qüestió, doncs, perquè ho dic amb molta èmfasis, que voldria ressaltar que hi crec 100%, que ens hem d'agrupar tots. Ens hem d'agrupar tots. Per què? Perquè aquí guanyem tots.
Per tant, amb aquesta crida com a empresària de la Judit Sogues, que és l'ànima mater del celler Rubió de Sols, a que tots els actors que estem al món del turisme aprenguem a col·laborar conjuntament, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Judit.
Gràcies a tu, Jaume.
Que sigui un èxit aquest acte d'aquest dissabte, aquesta activitat.
Sí.
Recordeu que cal fer reserva la inscripció prèvia. L'activitat començarà a les 10, s'ha d'anar directament al celler.
Sí, els hi faríem, doncs... Els donaríem la informació completa. Doncs.
Perfecte. Recordem, abans d'acabar el telèfon, és el 690-87-23-56, si us voleu inscriure. I res, sàpiguis, Judit, que tens els micròfons del magazín turístic de Ràdio Balaguer, del Fenruta, a la teva disposició pel que creguis convenient.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i ha sigut tot un plaer estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, gràcies.
Fenruta.
I arriba el moment de traure el nas per la finestra. I per això saludem una altra vegada a la Laura. Hola, Laura.
Hola, Jaume.
Hola, Maribel.
Hola, bones.
Ho tenim a punt, això?
A punt, a punt.
Tot
a punt.
Doncs tot vostre, quan vulgueu.
Bon dia, companys i companyes del Fenruta. I bon dia a tots els nostres oients del programa i de la nostra secció. Una vegada més ens tornem a trobar, el traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia de les activitats turístiques i culturals d'aquest proper mes de març a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Us animem a obrir les vostres agendes per tal d'anar prenent nota de tot allò que podeu descobrir i gaudir els caps de setmana del proper mes.
I tant, Maribel, i amb el bon temps que ens comença a fer, cada cop ve més de gust fer activitats a l'aire lliure. Jo, de fet, em porto alguna de ben original. I si el temps no acompanya, també n'he buscat alguna d'interior.
Doncs no perdem més el temps, Laura. Comença, comença, que tinc ganes de veure què ens portes per aquest mes.
Doncs mira, la primera activitat de la qual us volia parlar, només us la recordaré, ja que en Jaume ja n'ha parlat amb la Judit Sogues del celler Rubió de Sols. Es tracta de l'activitat Enòlegs per un dia, que organitza el celler per aquest dissabte, dia 29. Per unes hores de 10 a 12 et pots posar a la pell d'un enòleg i viure l'experiència d'elaborar un vi.
Sí, ja he sentit l'entrevista i m'ha semblat molt, però que molt interessant. Valdrà la pena atansar-s'hi per poder-hi participar. Has d'inscriure-t'hi primer, no?
Sí, correcte. Al tractar-se d'una activitat amb places limitades, s'ha de fer la primera inscripció a la pàgina web rubiodesols.cat. L'activitat dura més o menys 2 hores, de 10 a 2, i el preu és de 15 euros per persona.
Ja tenim l'activitat pel matí, perquè per la tarda...
També tenies una de preparada, no?, per aquest cap de setmana.
Jo, i tant. A Os fan el Carnestoltes la tarda del dissabte 29. A 4:45 hi ha cercavila pels carrers i a 5:45 berenar amb xocolata i coca per a tothom qui vulgui participar. A 6:00, espectacle infantil amb la companyia Sidral. I a 7:00, es crema el rei Carnestoltes. A partir de 7:45, sessió llarga de ball. I a 9:00 es farà una pausa per sopar i entregar els premis del concurs de disfresses. Una tarda i una nit ben plena de disbauxa i de rialles.
I tant, la festa del Carnestoltes ja ho té això. I crec que el diumenge dia 1 encara n'hi ha un altre. Deixa'm mirar. Mira, sí, a Vilassana, al Pla d'Urgell, es celebra el diumenge amb un dinar popular i el concurs al poliesportiu. I acaben la festa amb un ball.
Doncs aprofito que ara ja has encetat el mes de març per proposar-te una altra activitat, ja històrica, que ens ajudarà a serenar-nos una mica després de la disbauxa del Carnestoltes.
Ah, i es pot saber quina és, activitat històrica, dius?
La marxa dels castells de la Segarra.
I per què dius històrica? Serà pel tema dels castells?
No, dona, no. Dic històrica perquè és una activitat que ja va per la 21a edició i, per tant, a una per any, fa 21 anys que la fan.
Ah, doncs no sabia que feia tants anys que la feien. 21 anys, déu-n'hi-do. Sí.
Aquesta marxa, enguany, es fa el dia 8 de març. Es tracta d'una caminada de resistència on l'atractiu rau en la contemplació del paisatge de la comarca de la Segarra amb l'inici de la floració dels arbres, gràcies a les bones temperatures d'aquestes últimes setmanes, amb el rerefons dels castells. Podeu trobar més informació del recorregut i de les inscripcions a la seva web marxadelscastells.com.
Doncs si el que t'agrada és veure arbres florits a Aitona, al Segrià, també han muntat una ruta de la floració. Trobaràs la informació de la ruta a la seva web fruitturisme.info.
Què en saps dates?
Doncs sí, has d'entrar a la seva pàgina web i hi ha un munt d'activitats i rutes per fer. Només cal que reservis quan a tu et vagi bé. Fan rutes entre setmana, el cap de setmana. La campanya d'aquest 2020 ofereix rutes guiades per a caminadors, rutes per a fotògrafs, un munt d'activitats segons el que vulguis veure i conèixer. Arbres florits, història... Tampoc hi falten a la cita d'activitats diverses com recorreguts en bicicleta, en globus aerostàtics o en carros. O les exposicions temporals al Sant Gaietà.
Ah, molt bé, sembla interessant. Entraré a la web a xafardejar, a veure quina activitat de totes les que m'has dit m'encaixa més.
I tu, Maribel, què ens portes pel mes de març?
Doncs mira, et volia parlar de dues activitats. La primera és la novena porcada de Butzènit, que es fa el dia 15. Una festa gastronòmica que comença amb l'elaboració d'embotits i acaba amb un dinar popular a base de mongetes, llonganissa i botifarra negra. La informació la podeu trobar a la web de mongai.cat.
I la segona també és gastronòmica. Mira que hem de començar a cuidar-nos una miqueta, que l'estiu ja has de tocar.
No, no, Laura, aquesta segona és per perdre pes.
Ah, sí? Doncs a veure, quina activitat és?
La 148a edició de la Fira de Sant Josep a Mollerussa.
I des de quan es perd pes a la Fira de Sant Josep, Maribel?
Pues des de sempre. Tu saps els quilòmetres i quilòmetres que es camina, si ho vols veure tot? És una fira que col·lapsa Mollerussa i els seus voltants.
Correcte, però si el món de la pagesia no et va i no t'agrada, què hi fas exactament amb aquesta fira?
Doncs mira, pots aprofitar per anar a veure els pavillons firals, on hi pots trobar absolutament de tot. Pots anar a les piscines a veure les exposicions de cotxe. Pots pujar a les atraccions i pots aprofitar per fer turisme cultural a Mollerussa i visitar el Museu dels Vestits de Paper i l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell. I si el que vols és informació, pots apuntar-te a qualsevol de les desenes de jornades que es fan durant tota aquella setmana a Mollerussa. Pots trobar tota aquesta informació a la web de la fira, www.fira.com.
Oh, interessant. No m'havia mirat mai aquesta, amb tanta detenció, aquesta Fira de Sant Josep. Potser m'hi atansaré aquest any, mira què dic.
Vinga, va, i ara et toca tu, què ens portes?
A veure, quins caps de setmana ens queden? Doncs, a veure, mira, una activitat de fira molt adient, també, el 21 i 22 de març a Lleida hi haurà el Saló de l'Esport i el Turisme de Muntanya, inclòs a dins del Petitàlia, del qual també ens sortejarem, Maribel, entrades al concurs d'aquest mes. Per tant, estiguem atents. Trobareu informació sobre aquesta fira al web firalleida.com. I ara sí, canviant de registre, els dies 22 i 29 de març, al Gran Teatre de la Passió de Cervera se significarà La Passió, on més de 200 figurants representen una de les passions més antigues d'Europa i que ha estat declarada Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya.
Ostres, això sí que m'agradaria anar-ho a veure. A veure si aquest any no m'ho perdo.
Ai, nena, calla, que ara m'he deixat una activitat pel dissabte dia 14.
Va bé, eh? I de què es tracta?
Sí, mira, és una activitat del Geoparc, organitzada per la Fundació Arnau Mir de Tost. Es tracta de descobrir els racons més desconeguts de la vila d'Age. La visita guiada dura una hora, de les 12 a la 1 aproximadament, i en val 5 euros per persona. Recordeu que hi ha places limitades, i per això recomanem fer la inscripció al correu electrònic secretaria@fundacioarnaumirtost.cat.
Una bona agenda aquest mes de març. Es nota que comença el bon temps.
Doncs sí, i si et sembla, Maribel, doncs la podríem tancar aquí.
Sí, Laura, perfecte. Fins aquí l'agenda cultural i turística del mes de març a la comarca de la Noguera i els seus voltants. Us ho esperem el mes que ve, la Laura Porta, jo mateixa, la Maribel Pedrol, per explicar-vos i posar-vos al dia de les activitats que es preparen al mes d'abril a les nostres contrades. Bon mes
i bona ruta.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I arribem a l'espai del concurs i per això tornem a saludar la Gemma. Hola, Gemma, com va?
Doncs sí, arribem al concurs del Fent Ruta, i aquesta vegada tenim entrades per dos salons firals en els que participarà el Centre de l'Hort del Segre. Primera pregunta. El primer saló on participarà, tal com ens ha explicat la directora del centre, la Mireia Subirada, és el Saló Petitàlia de Lleida, que tindrà lloc el dissabte 21 i el diumenge 22 de març. I voleu anar de franc? Tenim entrades per anar-hi, fins a 4 entrades per participant, però ens heu de resoldre la següent pregunta. Com es diu l'instrument que es fa servir al Centre de l'Hort del Segre per trobar les petites partícules d'or de la resta de materials que es troben barrejats amb l'aigua? A. Un àbac. B. Un garbell. C. Un sedàs. Repetim. Com s'anomena l'instrument que es serveix per separar les partícules d'or de la resta de materials, aprofitant que l'or pesa més? Entre els participants, sortejarem entrades per anar al Saló Petitàlia de la Fira de Lleida, el cap de setmana del 21 i 22 de març. I la segona pregunta. El segon premi són entrades per participar al Saló Bitravel, que tindrà lloc a Barcelona del divendres 27 de març fins al diumenge 29. Per aconseguir entrades, ens heu de respondre a la següent pregunta. En quin estant conjunt participarà el Centre de l'Hort del Segre a l'edició d'enguany del Bitravel? A. Amb l'estant conjunt de la XATIC, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. B. Amb l'estant conjunt de Turisme Joiers, una associació de museus d'or i diamants. C. En Busca el teu tresor, una col·laboració de centres d'interpretació on és possible buscar or i de més tresors amagats. Els que resolgueu la resposta a aquesta pregunta podreu participar al sorteig d'entrades per a dues persones al Saló de Turisme de Catalunya, el Bitravel, que tindrà lloc al recinte firal de Montjuïc de Barcelona, del 27 al 29 de març. Recordeu que per poder participar al concurs entrant al lloc web de l'emissora www.radiobalaguer.cat i que aquesta vegada el concurs acabarà el 15 de març per poder repartir les entrades amb prou temps per a tots els participants guanyadors.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I fins aquí el Fent Ruta d'aquest mes. Com sempre, us desitgem molt bon mes. Recordeu que podeu recuperar aquest programa i tots els altres al web de l'emissora, www.radiobalaguer.cat, i ens retrobem, com sempre, el darrer dijous del mes. Que tingueu tots molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.